Meteoneu, amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Això és Meteoneu i el nostre convidat amb unes notes, un bolígraf i una persona que estima el que ha fet des de fa molts anys, acaronar la neu. És Carles Udina, podríem dir que un dels històrics d'aquest país en el món de la neu. Alguns d'ells, malauradament, ja no ens acompanyen. Recordeu el Pitu Figueres, molts anys col·laborant amb aquesta casa, l'espai cap a la neu, o amb el temps de neu, en el cas de televisió, etc. Però també d'altres persones, com Anguilera i d'altres que en recordarà el Carles Udina, introductor dels primers estudis d'innivació dels Pirineus a finals dels anys 60. Carles, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs mira, la meva falera per la neu ja em va començar. En el col·legi anava a Sant Ignasi de Sarrià i tots els hiverns sempre Sant Pere Màrtir i el Tibidabo més o menys nevava uns quants dies, no? Després vaig enganxar, que just tenia 14 anys, la nevada famosa del 62. Allò va ser un cop que, al veure gent que més baixava esquiant pels carrers, vaig dir, jo haig d'esquiar.
Total, que perquè la teva família no hi havia ningú que esquies.
No.
D'acord. Tu vas ser el primer.
Vaig ser el primer a nivell d'esquí, a nivell d'esport. Aleshores, ja amb 16 anys, a l'entrada a la universitat, ja vaig tenir la possibilitat d'escapar-me i començar a esquiar a Núria. I, bueno, l'any següent es dona la coincidència d'aquesta foto, no?, que t'he donat de jo baixant del Puigmal i tu el dia que vas néixer, el 23 de desembre del 66.
26 de desembre.
Ah,
la foto era del 23?
Del 23.
Faltaven 3 dies perquè jo naixés. I dic, ai, mira com estava el Puigmal 3 dies, en aquest cas, abans de que naixés.
Sí. Bueno, doncs, total que a l'acabar aquest hivern, el 67, com que jo em dedicava a córrer per les muntanyes, que en aquell temps deien que estava boig, perquè això de pujar muntanyes corrents no era normal.
Ara hi ha persones que ja ho han instituït.
Sí, ja ho han instituït. Després m'agradava molt nedar amb mar obert, marxava mitja hora i tornava, i després anava molt en bicicleta. Doncs aquest amic em va dir, tio, tu a l'hivern perds el temps, has de fer esquí de fons. I vaig dir, què és això?
El Carles Udina, que diu, tio, no sé què, no sé quantos, ara mateix té 71 anys, amb aquest to de veu tan contundent, tan, doncs, estimar la vida.
Sí, i de cuidar-me i de fer esport. Ben
sí,
fet.
Sí, es nota, es nota.
Ben fet. Aleshores, això va portar que m'apuntés primer al centre, fes un curset d'esquí de fons, i a partir d'aquí, bueno, vaig tenir la sort que vaig començar a ser el bo, no? I durant els 70 era com el referent de l'esquí nòrdic en competicions nacionals i sortides també internacionals. Però, a més, en el centre hi havia més coses, a part de que també coincidia amb la universitat que estava...
Amb el Centre Excursionista de Catalunya.
Sí, Centre Excursionista de Catalunya. I és que en allà estava la cartoteca més important que havia de plànols, i estava tot el llegat del Fons Sèrie de Meteorologia, que és el pare de la meteorologia catalana, no? Aleshores, a més, jo era un bailet que anava per allà i em trobava amb les vaques sagrades.
Eren aquestes vaques sagrades?
Doncs era el Jordi Figueres, el germà del Pitu, Pitu, que de tant en tant també anava, no tant com el Jordi, el Josep Maria Aguilera, el que va fundar la Molina, i el Lluís Segalàs, el capità de l'exèrcit republicà, que després també va muntar Llessuí, no? Aleshores, concretament, amb Anguilera i amb tots ells, jo em vaig imbuir de l'actuació que es feia al centre, de que no només es competia, sinó que a més es donava com un servei social. La societat...
Es construïa país.
Es construïa país, no? La Societat Catalana d'Excursionisme Científic.
Dels 60.
Sí. Molt bé. Bueno, tot el que em vaig posar a estudiar, i aquí
és quan tu, passejant per les muntanyes del Nòrdic, arribes a Sant Joan de l'Erm...
No, a l'inrevés. Amb la cartoteca del centre i els estudis que estava fent, fixa't que el terme innivació no existia. El vaig haver d'introduir jo. És a dir, el Forcer havia fet meteorologia, però ningú havia fet innivació. I com que jo estava entusiasmat per la neu, vaig dir, algú ha de fer estudis d'innivació al Pirineu perquè no n'hi han de la part aquesta d'aquí, no?
Sí.
Aleshores vaig introduir el terme i vaig començar a fer estudis. És a dir, quan dura la neu, en funció de l'alçada, del pendent, de l'orientació, de la vegetació, etc. No? També es donava una altra coincidència. Tenia un oncle que era químic i treballava a l'Ener, amb el ciment de les presses, no?
Sí.
I em vaig assabentar que l'Ener tenia recopilats...
La Ribagorçana, el Pont de Suert,
sí, sí.
Vall de Boí, etc.
I de més del Pirineu, també, tenien registrat dia a dia les espessetats del Pirineu. Perquè, esclar, per ells era...
Fonamental.
El recurs que tindrien a la primavera de produir electricitat. Tot el que vaig aconseguir que em deixessin mirar aquests registres, i també em deien, però ¿para qué quieres mirar estos registros del año pasado de hace 10 años? No? Vaig aconseguir fer sèries de registres d'inhibició de molts anys abans els que jo vaig començar a recopilar. I a més del centre i del butlletí del centre, les moltes excursions que es feien, etc, i de les dades del Fonsere, també vaig poder veure, no dades molt concretes, però sí que, per les referències que trobava, que no hi havia hagut massa diferència en els 50 primers anys del segle passat. És a dir, que havien petites variacions, però no exagerades.
És a dir, la primera meitat del segle XX, més o menys, va ser bastant uniforme.
I fins... pràcticament molt avançat als 70. És a dir, dels 50 als 70 són les dades que jo vaig recopilar intensament, no? Molt bé. Aleshores, el que va passar és que, posteriorment, a partir dels 80, que ja havia deixat de seguir les dades, per què? Perquè es va donar una altra circumstància als 70 i pico.
Però què passa amb Sant Joan de l'Erm?
Sí, perdona, m'ho has preguntat. Passa el següent.
Miquel Prat.
Bueno, Miquel Prat...
Això és posterior.
És posterior. És un dels que jo vaig, diguéssim, ajudar que sortissin, perquè era del Terrassa, i convidàvem els clubs a que vinguessin al paradís de l'esquí nòrdic. Perquè el que vaig fer va ser, en base de la morfologia i dels estudis d'inhibició que tenia, veure quines eren les zones més adients a Catalunya per fer esquí nòrdic.
D'acord.
Vaig haver d'introduir el concepte d'esquí nòrdic.
I el primer lloc que va sortir és Sant Joan de l'Erm.
Sant Joan de l'Erm, i després Llesarança, que també... Bueno, Lles, sí, que també anar.
Sí, sí, sí.
I després Tuixent, que tot van ser promocions que vaig fer participant en la construcció.
Aleshores, abans d'anar una mica més endavant, perquè encara que et sembli mentida, ens hem menjat ja més de la meitat de l'entrevista. Sí, imagina't. Per tant, n'haurem de parlar més vegades.
Vale, fantàstic.
L'any 92, Jocs Olímpics, Samarang, i anys 80 també La Molina, Innovació Artificial,
sí. doncs
Jordi anem... Pujol...
Val, anem molt abans. El 75, el Samarang volia accedir a la vicepresidència del COI.
D'acord.
Aleshores, com que Lake Placid estava a punt de renunciar, que havia de fer els jocs del 78,
sí.
Com que ja era conegut pels temes de neu, em va demanar si podia fer-li un estudi d'una proposta de Jocs Olímpics a la Cerdanya com a alternativa als de Lake Placid. Això amb ell li va suposar uns punts a favor per aconseguir la vicepresidència del COI, i aquí va començar la seva exitosa carrera, no? El que passa és que no va renunciar a l'Iplècid, finalment es van fer allà, però aleshores jo vaig fer un estudi que el no servir per res, diguéssim. Dos anys després o tres anys després el vaig publicar a la revista Muntanya, adaptat a la revista Muntanya. I en aquí és on es va plantejar el que sempre s'ha dit, el model de Barcelona dels Jocs Olímpics.
D'acord.
És a dir, que l'important dels Jocs no és la celebració dels 15 dies, sinó els beneficis infraestructurals, en aquell cas era la recuperació de les infraestructures, dels dèficits de la infraestructura franquista, la integració,
el etcètera, tren, etcètera.
El tren, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, tres anys després, el Lluís Armet i el Serra, que eren el tinent d'alcalde i l'alcalde, els vaig convèncer, tot i que els polítics d'aquell temps no volien saber res de l'esport, i a més que el Samarang l'odiaven, doncs el vaig convèncer de que Barcelona el que necessitava era organitzar uns Jocs Olímpics. I el discurs al rei està fet en base de paràgrafs d'aquest article meu de la revista Muntanya de quatre anys abans. Aleshores, al marge d'això, que és el que va donar lloc als Jocs del 92, amb aquest repartiment, fixa't que fins i tot a la Seu d'Urgell es van fer coses. Curiós.
D'acord. Aleshores, neu artificial,
sí.
Anys 80, Jordi Pujol...
Sí, va optar el Jordi Pujol pel túnel del Cadí, amb la qual cosa va pensar, ostres, puc perdre els vots del Ripollès, perquè els del Ripollès volien el túnel de Tosses. Era una discussió que hi havia. Aleshores, em va demanar a veure si se m'acudia alguna cosa per donar un impuls al Ripollès, perquè hi havia moltes fallites industrials, etc. Jo li vaig proposar fer una mena de reconversió de l'industrial cap a l'u turístic. I que el primer que havia de fer era evitar que es tanqués el cremallera de Núria, que la Generalitat els tècnics havien decidit tancar-lo. Després li havia donat a l'Andreu Claret, que era l'home de les neus d'Andorra, que va treure la neu del 62, que també el coneixia, li vaig aconseguir fer el llit, això que els seus fills no em renyin, no? I li vaig aconseguir aturar la carretera a la Fontalba quan ja es decidia fer l'últim pas per arribar a Núria. Tot el que es va modernitzar el cremallera, es va muntar el model d'estació que no tenia res a veure amb els de la tercera generació, sinó el model suís de que l'activitat ha d'estar en el fons de la vall, bones comunicacions com era el cremallera per anar cap a dalt, i sobretot el vaig convèncer de que era imprescindible posar la neu artificial. Hi ha una anècdota amb el Ferran Espiell, que era amb el que feia amb els projectes d'esquí alpí, perquè havia sigut ell corredor d'esquí alpí.
Carles, ens queden dos minutets.
Molt bé, doncs amb això puc acabar.
No, perquè et preguntaré què està passant amb la neu ara mateix.
Doncs un minut per cada cosa.
Vale.
Aleshores, com que tots els explotadors d'estacions li deien no facis cas a aquest boig que et vol fer gastar un 30% més amb instal·lacions de neu artificial, em va demanar al president un escrit que van fer amb el Ferran on justificàvem tecnològicament i científicament que ens responsabilitzàvem de l'èxit de la neu artificial per ell poder estar cobert. Aleshores, bé, sort que va prendre aquesta decisió, perquè si això de posar la neu artificial a la Molina i a Núria ho hagués fet potser 3 anys després, potser la meitat de les estacions d'esquí alpí ja haurien desaparegut.
Sí, senyor.
Sí, és a dir, va ser una aportació que va ser decisiva.
Miraculosa.
Miraculosa. Aleshores, tu m'has preguntat l'última. Sí.
Que, clar, tu tens clar què va passar fins als anys 70, però després tens clar què ha passat dels anys 70 fins ara.
Bueno, doncs que em vaig equivocar. Jo vaig pensar, ostres, tant estudiar durant 20 anys la neu i m'he equivocat, no ha servit per res. Vaig pensar, bueno, mira, no, t'has equivocat, m'estava dedicant a altres coses, no? Però, clar, un bon dia vaig pensar, no, jo no m'he equivocat. Qui s'ha equivocat és la climatologia. És a dir, eren els efectes del canvi climàtic. Aleshores, el que es pot constatar amb aquests estudis d'innovació que pràcticament agafen de primers de segle fins a finals de l'any 70, és que en aquests moments es troba la mateixa neu que a finals dels 70 pujant 400 metres més amunt.
D'acord.
És a dir, per exemple, nosaltres fèiem...
Això és uniforme a tot el Pirineu?
No, per exemple, a la Vall d'Aran, que hi ha més precipitacions, no tant, uns 250-300 metres.
D'acord.
Però a la zona que és més mediterrània, que té menys aportacions a l'hivern, perquè són més freqüents les borrasques atlàntiques que les mediterrànies, això ha baixat a 400 i fins i tot 450. De manera que si abans, per dir alguna cosa, a Sant Joan de l'Erm, quan venia una precipitació atlàntica, una borrasca atlàntica, nevava al 50% de la Vall d'Aran, ja ho sabíem, bueno, una mica menys, però nevava igual, ara neva la quarta part només. O sigui, es frenen molt més. I les que venen del Mediterrani es queden frenades abans. De manera que, per exemple, la famosa del temporal aquest com...
El Glòria.
Del Glòria, a Sant Joan només va deixar 70 centímetres o un metro, quan hauria d'haver deixat la mateixa quantitat que va deixar a Vallter. Aleshores, això demostra el canvi climàtic. I en concret, vaig fer un article ja fa 7 o 8 anys, perquè van dir, al 50 ens quedarem sense glaceres. Jo vaig dir, em sembla que fins i tot abans, perquè el canvi no és lineal, sinó que és lleugerament exponencial.
I és abrupte...
Sí, és a dir, si no es remedia abans, que ho veig difícil,
sí,
si jo arribo als 40, estic segur que ja no quedaran glaceres, el que quedaran seran congestes només. Però bueno, això al 40 ja en parlem. Va?
Carles, jo crec que per la densitat de coneixements, els estudis, etc, etc, n'hem de continuar parlant.
Amb molt de gust.
I per tant, ara quan s'acabi la neu, utilitzarem el Meteotemps, que té els 12 mesos de l'any per fer entrevistes, per detallar una miqueta més molts d'aquests aspectes. Ha estat un plaer. Carles Udina, introductor dels primers estudis d'innovació dels Pirineus a finals dels anys 60. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes més a tu.
Adéu-siau.
El concurs.
Anem al concurs. Carles Udina és el pare, entre d'altres, d'una estació de Nòrdic. Quina? Premi, lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna de cafè novell, residu zero, procedent de cultiu ecològic, sense herbicides ni pesticides. De la setmana passada, l'escola d'esquí d'Espot es dedica exclusivament a la neu o a d'altres esports a la comarca del Pallars. La resposta era també a d'altres esports. Atenció, xec regal per una experiència de 2 hores i per a 2 persones a l'Espai Cel. 7 piscines termals, una piscina exterior, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Les dates a concretar amb el balneari. S'ho emporta una persona de l'Alt Penedès, de la Granada. Guanyadora, Cristina Canals. I de la setmana passada, de llar a triple plus i consum responsable. Podem amortitzar una instal·lació solar en menys de 10 anys? El premi, aquest lot gourmet de torrons i mel alemany, amb diferents tipus de mel, romaní, taronger, farigola, gingebre i cúrcuma, atrevit agredolç amb mel de castanyer per alegrar amanides i còctel de mel amb pol·len, gelea i pròpolis, ideal per afrontar l'hivern. I a més, 2 barretes de torró endolcides amb mel. Productes premiats mundialment. La resposta és que sí. La guanyadora, Puri González, de Sant Cugat del Vallès.